Notícies Vespre. Karen Madrid.
La sisena onada podria començar a remetre d'aquí a dues setmanes, segons el càlcul dels investigadors del Biocom i del personal del Taulí. Tot i això, l'investigador Dani Codina defensa la necessitat de mantenir les restriccions, com ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
En aquests moments, on tenim les UCIs amb 500 llits ocupats, on tenim més de 2.500 casos hospitalitzats, on tenim un nombre de morts setmanals molt elevat, no s'escau encara rebaixar les mesures. Cal, com a mínim, mantenir les mesures de restricció entre interaccions actuals. I caldria que la gent sigués conscient que cal fer un esforç per evitar el màxim de contactes, que realment estem molt amunt.
Ara mateix al Taulí hi ha 191 ingressats per coronavirus, 21 dels quals són a l'UCI. La urbanització de la plataforma que cobreix la Ronda Oest entre Canllong i Castellarnau ja té projecte. La Junta de Govern l'ha aprovat avui de forma inicial i contempla un aparcament reclamat pels veïns, una pista d'educació vial, una pista per córrer i un tercer espai per fer-hi calistènia. La intervenció suposarà una inversió de 550.000 euros i estarà enllestida 6 mesos després de l'inici de les obres, encara sense data. I en esports, penúltim entrenament del Sabadell al CAR de Sant Cugat abans de l'enfrontament d'aquest dimecres contra l'Alcoyano. El partit s'ha avançat un dia a petició dels arlequinats per compensar la inactivitat viscuda arran dels dos ajornaments per Covid del rival en els últims dies. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Podríem dir fins i tot situació dramàtica perquè la P7 ara mateix al pas per Barberà hi ha 13 quilòmetres i mig de retencions arran d'un accident múltiple que ha provocat la mort de 3 persones. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 3 de la tarda entre un camió i 4 cotxes, un dels quals s'ha incendiat. A banda de les 3 defuncions també hi ha almenys 10 ferits de diversa consideració. La via està completament tallada en sentit sud des de primera hora d'aquesta tarda i, com dèiem, es registren 13 quilòmetres i mig de cues. Tot plegat també afecta altres vies adjacents. La C14-13A acumula ara 2 quilòmetres de retencions d'entrada a Sabadell. També hi ha problemes a la C33, 3 quilòmetres de cues a Montcada en sentit sud, i a la C58 també a Montcada 1 quilòmetre i mig de retencions en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aquesta hora un petit tram de trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Les temperatures han pujat lleugerament respecte al cap de setmana. Ara mateix tenim 10 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Mantenim el cel serè a bona part del país amb tan sols alguns núvols a punts del litoral, que sí que aquests han d'anar a més a partir de mitja tarda i durant el vespre, però en qualsevol cas han de deixar el cel mig ennuvolat i tampoc no han de deixar precipitació. A més, també ja es nota que la temperatura ha pujat durant aquestes últimes hores. Tenim valors de 9 i 10 graus cap a la zona de Ponent, fins i tot en punts del Prepirineu tenim temperatures de 8 i 9 graus, però sí que hi ha sectors que encara l'ambient és més fred, sobretot cap a les cotes més altes de la serralada. D'altra banda, cap al litoral i perlitoral, les temperatures també són força agradables, valors de 13 i 14 graus en alguns sectors, i durant la tarda es mantindrà el cel força serenat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps molt similar al d'avui, per tant aquest refredament matinal a la primera hora del matí continuarem parlant de temperatures força baixes i durant la resta de la jornada continuarem parlant d'un temps agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'investigador del Biocom, Daniel López Codina, ha explicat que l'equip de recerca de l'UPC no preveu que hi hagi una davallada significativa dels casos d'Omicron en els pròxims 15 dies. La mateixa tendència estable és la que esperen que es visqui a les UCIs catalanes, ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que estem preveient és que durant els propers 15 dies el nombre d'UCIs es mantingui més o menys estable. És una bona notícia el fet que s'hagi aturat el creixement. És una mala notícia que el nivell d'UCI segueixi sent molt alt.
Per tot plegat, diu que encara no és el moment de relaxar les restriccions per frenar les interaccions socials. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. López Codina també ha parlat de l'elevat nombre de positius que hi ha a les escoles. Des del seu punt de vista, no es pot interpretar que els nens estiguin més contagiats que els adults, sinó que es troben més casos perquè es fan més testos.
Quan es detecta un infant en una aula, doncs es fa seguiment de la resta de companys mitjançant un test a la setmana a les farmàcies, i això fa que es trobin molts asimptomàtics. I veiem, doncs, per exemple, que el nombre de tests positius en els infants és molt inferior comparat amb altres franges d'edat. Això simplement ens demostra que, efectivament, estem buscant molt més en els infants que en altres franges d'edat. Per tant, no és que n'hi hagi més en els infants, realment. Simplement se'n troben molt més perquè busquem molt més.
L'investigador també ha dit que aquestes diferències fan més difícil treure conclusions fiables de l'evolució real del virus. En qualsevol cas, el Departament de Salut continua publicant les dades de la pandèmia a la ciutat. Avui el risc de rebrot torna a marcar un rècord històric amb 7.400 punts. La incidència dels últims 14 dies és de 6.300 casos per cada 100.000 habitants. En l'última setmana, el 3,4% dels sabadellencs s'han infectat i la velocitat de contagi és de l'1,16. Per tot plegat, la directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, la doctora Marta Navarro, no creu que hi hagi una baixada dels casos aquesta setmana.
En què estem en un moment en què encara anem en augment dels casos de coronavirus. Les RTs, tot i que hem anat baixant una miqueta des de fa, no, si comparem amb les dades que teníem de finals de desembre, però encara estem per sobre de 1, estem al voltant de 1,20, 1,16, amb la qual cosa vol dir que encara, doncs, estem en una fase expansiva. I això, doncs, s'ha vist impactat directament en l'assistència hospitalària.
I constata que cada cop hi ha més persones grans afectades per la nova variant.
El perfil també ha anat variant una mica. Si recordeu, a començament de desembre parlàvem, doncs, que el perfil era de pacient bastant jove, però realment aquestes últimes setmanes el percentatge de pacients per sobre de 70-80 anys és el pacient que ens està predominant. Pensa que molts d'aquests pacients no venen ja per complicacions directes del coronavirus, com pot ser la pneumonia, no, que ha sigut el que ha predominat en altres èpoques de la pandèmia, sinó que molt sovint són pacients que venen, doncs, per altra patologia.
Actualment el Parc Taulí té 191 pacients ingressats, 21 dels quals són a l'UCI. En l'última setmana hi ha hagut 11 defuncions per Covid.
Encara en l'àmbit sanitari, el CAP Sant Fèlix ha posat en marxa un servei d'acompanyament a les persones trans, la unitat trànsit de l'àrea metropolitana nord. El servei, ubicat a la quarta planta de l'ambulatori, preveu atendre les 550 persones en procés de trànsit a la zona. D'aquesta manera, ja no caldrà que aquests pacients es desplacin a Barcelona. Adrià Regàs, bona tarda.
Bona tarda. La nova unitat està formada per un equip multidisciplinari. Professionals de medicina de família, ginecologia, obstetrícia, infermeria, treball social, psicologia i atenció a la ciutadania treballen colze a colze per acompanyar des de totes les vessants les persones trans. El coordinador de Calen Redus, Roberto Piqueras, assegura que aquesta atenció és imprescindible per emprendre un procés que no té uns temps ni uns passos marcats.
Aquesta idea de trànsit sembla com que sigui una cosa molt rígida i que tingui uns protocols molt, d'alguna forma, com molt estructurats, però realment s'ha de fer una atenció molt individualitzada perquè cada persona faci el seu procés d'una manera això, que tingui la seva decisió de cada pas que fa dins de la part de, doncs, hormonació o ja la part de la cirurgia, en el moment que realment la persona faci aquesta decisió, que no sigui una cosa com protocolària, que hi ha uns temps definits.
Piqueras també considera que comptar amb aquest servei a Sabadell serà més còmode per les persones amb trànsit, però també servirà per fer feina conjunta entre l'àmbit sanitari i Calen Redus. De moment, es pot accedir a la nova unitat trànsit per diferents vies, per correu electrònic, a través del metge de família o del servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Aquesta setmana s'ha de fer l'exhumació del cadàver de la presumpta nena robada a la clínica del Nen Jesús, actualment assumida pel Taulí. Les seves restes estan enterrades al cementiri de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera, en el cas que hi siguin, es podrà comparar amb l'ADN de la mare per verificar el parentiu. L'obertura de la tomba, prevista per demà dimarts, s'ha endarrerit per un canvi en la titularitat, però en canvi no serà necessària la intervenció judicial de moment, ja que es tracta d'una exhumació pacífica. La mare, Carmen Navarro, no hi podrà ser present, ja que viu a Sevilla. La tasca recau en el seu advocat, Fernando Osuna, que ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que es farà la comparativa.
Si hi ha restos socios, pues se analitzarà, se farà la comparativa de ADN entre esos restos óseos y la madre, mi cliente, para ver si hay relación de madre-hija, hay una relación de filiación o no. Y si no estuviera el cuerpo del bebé, pues peor todavía, porque bueno, pues ya se sabe que ahí el fraude, la acción delictiva, pues está clarísima que se ha cometido.
L'anàlisi de les mostres biològiques pot durar entre una setmana i 10 dies. Si es confirmen les sospites de la família, l'advocat posarà en marxa la maquinària penal.
Ya empezaremos a poner en marcha la maquinaria penal y ya pues iremos a todos los archivos del hospital a ver qué personal estaba allí en aquella fecha, en concreto esos días, quién tenía el control de sanitario, de todas las historias clínicas, quién atendió al bebé en esa fecha. Es un proceso largo, arduo, pero bueno, su madre, mi cliente, pues está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.
Osuna considera que l'Hospital de Sabadell podria tenir una responsabilitat civil en el cas, ja que la clínica del Nen Jesús, on la Carmen va donar llum, va ser assumida pel Taulí. A partir d'aquí començaran a buscar la noia que la mare va identificar per televisió com a filla seva.
El comitè d'Oxfam Intermón Sabadell compleix 20 anys i, com l'any passat, a causa de la pandèmia, no es podrà celebrar el tradicional concert establert des de l'any 2008, cada mes de gener. Tot i això, l'objectiu de lluitar contra la fam arreu del món continua vigent, ara més que mai. Jordi Deig, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La finalitat dels concerts és assolir un repte que aquest any se centra en la lluita contra les conseqüències econòmiques que provoca la fam. D'una banda, s'aporten recursos econòmics a famílies de localitats com Síria i Benín i de l'altra, a la República Centreafricana es donen llavors i productes per produir aliments. Per a poder recollir els recursos necessaris, l'organització té una parada on, a més de divulgar les seves accions, posaran a la venda una bossa commemorativa dels 20 anys. Ho explica Francesc Vives, coordinador d'Oxfam Intermón Sabadell, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
L'objectiu més clar és la consolidació, continuar treballant. Tenim projectes importants, estem participant des de fa molts anys amb la ciutat d'escola en tallers de comerç just, fem aquestes parades de comerç just, és a dir, en definitiva anem treballant per fer visibles a la ciutat.
També disposen d'una pàgina web on es poden realitzar aportacions econòmiques. Per altra banda, el repte de futur, tal com afirma Vives, és la consolidació de l'organització a la ciutat.
L'objectiu més clar és la consolidació, continuar treballant. Tenim projectes importants, estem participant des de fa molts anys amb la ciutat d'escola en tallers de comerç just, fem aquestes parades de comerç just, és a dir, en definitiva anem treballant per fer visibles a la ciutat.
Si la pandèmia ho permet, Vives ha assegurat que es duran a terme més activitats.
Ràdio Sabadell, notícies.
La Plataforma per la Llengua creu que la immersió lingüística no funciona. Des de l'entitat asseguren que els percentatges de domini del català són cada cop més baixos i l'apropen al llindar del perill de l'extinció.
Després que els tribunals fixessin el termini de 2 mesos per executar la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà, la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, diu al programa El Cafè de la Ràdio que és un fet provat que la immersió no funciona i en dona dades.
Si en aquests moments, sense aquest percentatge, diguem, ja estan sortint infants i joves de l'escolarització en català sense dominar la llengua, doncs si a sobre apliquem aquest 25%, que demà pot ser un 50% o demà passat un 75%, doncs encara pot anar pitjor. És a dir, en aquests moments el percentatge de joves que utilitzen el català habitualment està per sobre del 35%. El 30% ja es considera que una llengua està en perill d'extinció.
Plana assegura que la immersió no és real i en aquest sentit alerta del nou projecte d'immersió al Departament d'Educació, a qui també demana de no deixar caure tota la responsabilitat sobre les espatlles dels mestres. Per la plataforma és important que els estudiants trobin referents lingüístics.
Ha de fer una immersió real en català i això passa també per aquesta qüestió dels referents lingüístics, és a dir, que quan els nens surtin de l'escola trobin tot un plegat de referents culturals a internet, videojocs, etc., que siguin en català també. Per tant, és una qüestió no solament de l'escola, que ja és prou important, sinó també de l'entorn cultural, de l'entorn d'oci i també responsabilitat de tots els catalanoparlants que dia a dia no abandonem la llengua doncs, en les nostres relacions habituals.
Per part seva, engeguen la campanya No t'excusis per enfortir el català en la comunitat educativa.
La Junta de Govern Local ha aprovat de manera inicial el projecte per urbanitzar la plataforma que cobreix la Ronda Oest entre Can Llong i Castellarnau.
El govern ha donat llum verda al projecte per definir els usos que tindrà el que actualment és una llosa de ciment entre els carrers de Sarajevo i l'Avinguda d'Estrasburg. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha explicat els tres espais diferenciats que tindrà aquesta zona en el futur.
La idea és dotar d'usos aquesta superfície que tenim allà a la plataforma i es divideix en tres zones diferenciades amb activitats diferents. La primera seria un aparcament amb unes 50 places. La segona zona seria una zona d'activitat esportiva, tant de calistènia com un rocòdrom. I la tercera, i la més novedosa, seria una zona cívica amb una pista per a educació vial i una pista per córrer.
De moment només s'ha aprovat de forma inicial el projecte i encara no hi ha data per l'inici de les obres. El que sí que se sap és que el termini d'execució serà de 6 mesos i que costarà 555.000 euros. A més, es preveuen unes millores a l'entorn immediat.
Que es preveu la semaforització de tota la rotonda elevada sobre la C58. Cal dir que això és un projecte també on contempla, com tots els projectes que portem a govern, l'enjardinament de l'espai per tenir una zona molt, molt més verda.
Aquesta millora a Can Llong se sumarà al nou CAP que tindrà el barri aquest estiu i l'estació de Rodalies que s'hauria de construir el 2025.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Promoure la producció artística de Sabadell i cartografiar la cultura de la ciutat. Aquests són els objectius del nou canal de comunicació Visita Puntual, impulsat per 7 artistes. De moment existeix com a perfil d'Instagram, però el projecte està obert a créixer. El punt de partida ha estat les mostres El Gran Dinar i El Gran Berenar, impulsades per Oriol Enguany. Enguany ha admès que no es podien deixar perdre les sinergies creades en aquestes exposicions.
Importantíssim, doncs, la il·lusió de fer les coses de que sigui possible i de poder doncs, amplificar-ho, de fer-ho més gran, clar que sí, la xarxa també. El perfil que hem creat també, la difusió, les connexions entre institucions i entre espais públics, i entre barris, i entre districtes, entre persones, al final. Sí, espero que sí, que tot es pugui ser tan gran i tan ampli com abarqui la ciutat de Sabadell.
El Gran Berenar s'ha tancat aquest cap de setmana al Museu d'Art amb un àpat que incluïa obres i menjar. L'acte va plegar dissabte a la tarda una trentena de persones.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Església admet que té un miler de béns a tot l'Estat que no li pertanyen i es compromet a regularitzar-los. La xifra ve de la revisió feta per la Conferència Episcopal de les 35.000 immatriculacions registrades entre el 98 i el 2015, tot plegat gràcies a una modificació de la llei hipotecària de l'executiu del PP el 96. La previsió és que el govern posi en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació i així es puguin iniciar els pertinents processos de regularització. El personal de la Generalitat recupera el complement de productivitat que tindrà una avaluació de competències. La quantitat total que el govern destinarà a efectuar aquest pagament és de 25 milions d'euros. El complement el cobraran a la nòmina de desembre més de 40.000 treballadors, personal administratiu, tècnic i laboral de la Generalitat. Els autònoms reclamen a Escrivà un canvi de rumb en la negociació de les noves cotitzacions. La tercera reunió entre ambdues parts no ha registrat avenços i les negociacions seguiran dilluns que ve. La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors reclama que el govern estatal faci una aposta ambiciosa i valenta per aconseguir un sistema just i solidari que deixi, diuen, enrere la desigualtat i la precarietat del model actual. I un últim apunt, Rússia acusa l'OTAN d'augmentar la tensió en la crisi d'Ucraïna. Des del Kremlin denuncien que l'OTAN ha enviat més avions i bucs al Mar Negre i al Mar Bàltic arran de la situació amb Rússia, que manté més de 100.000 tropes a la frontera amb Ucraïna des de fa mesos. En paral·lel, el Kremlin està a l'espera que els Estats Units presentin una proposta amb idees per resoldre el conflicte després de l'interès mostrat divendres en aquest sentit.
Esports.
El centre d'esports torna demà passat a la competició després d'un llarg període d'inactivitat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La normalitat sembla que es recupera en el conjunt arlequinat després dels últims ajornaments i l'equip ja està a punt per rebre la nova Creu Alta, l'Alcoyano.
L'equip de Pedro Munitis ha realitzat al CAR de Sant Cugat el penúltim entrenament abans d'encetar la segona volta, amb això sí, dos partits pendents de la primera. Unes circumstàncies, les dels últims dies, que el central Guillem Molina admet que no són les idònies.
Està sent complicat perquè al final... Entre que s'han anul·lat dos partits i amb el tema del Covid i tot això portem dues setmanes sense competir i bueno, està sent complicat perquè estàs preparant el partit que te toca i al cap d'un dia o dos et diuen que no has de jugar i vas preparant el següent i tampoc és el següent i bueno, pues estem entrenant sempre intentant pues, no perdre ritme.
L'Alcoyano, per cert, va empatar dissabte 1 contra el Real Madrid-Castilla. Amb la resta de resultats donats durant el cap de setmana, el Sabadell ha vist com la distància respecte a la permanència s'incrementava a 5 punts, però per la Covid la taula ha estat desvirtuada i per això Molina aposta per no distreure's amb quin lloc se situen.
Jo crec que no hem de mirar tant la classificació. Jo crec que el que hem de fer és guanyar el partit contra l'Alcoyano, augmentar la ratxa, que al final, vulguis o no, encadenar punts és important i fer-ho de manera seguida també, perquè al final això ajudarà la dinàmica de l'equip i al final hem d'anar partit a partit i més ara que tindrem molts partits seguits, no?
El murcià José David Martínez Montalbán arbitrarà aquest Sabadell Alcoyano. Té 4 precedents amb el centre d'esports, incloent-hi el d'aquesta temporada al Jaziras, amb un balanç de 3 empats, una derrota i 2 expulsions.
A primera catalana, Carlos López s'ha estrenat a la banqueta del Sabadell Nord amb una dolorosa derrota al camp de l'Horta. Els de Can Uriac van caure per 2-1 a l'última jugada del partit i s'enfonsen una mica més a la zona de descens. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Després de poder empatar el partit amb un gol d'Albert Luque fregant en les cans, el punt es va acabar escapant en el minut 97. Ara l'equip se situa penúltim amb 10 punts i està a 4 de la permanència que marca justament l'Horta, qui a més té l'averaix molt favorable. Carlos López, tècnic del Sabadell Nord, reconeix que ha estat un cop molt dur per començar.
Evidentment avui és un pas enrere, doncs sí, i més això, no? Que potser amb el punt que el teníem guanyat, que crec que se'ns l'hem merescut, doncs teníem aquest puntet, no marxaven tant, i a més teníem el gol a baraix guanyat, perquè l'anada va guanyar el Sabadell Nord i tot plegat, ja et dic, a minut 96 i mig, doncs ha sigut bastant dur.
El Sabadell Nord rebrà Can Uriac diumenge a 2:15 al migdia al Camp Vidalet, amb l'esperança de capgirar la situació i començar a puntuar de nou.
L'esport sabadellenc està de dol per la mort ahir d'un participant de la Llanera Trail. Per una aturada cardíaca, Josep Maria Pijuan va perdre la vida mentre corria la 6a edició de la cursa de muntanya.
La víctima, molt experimentada en aquest tipus de curses, era membre de la Unió Excursionista de Sabadell, entitat organitzadora, i estava corrent la mitja marató. Fins al lloc dels fets, més o menys a l'equador de la prova, es van desplaçar diferents dotacions d'ambulàncies, bombers, policia local i fins i tot un helicòpter, però tots els intents de reanimació van ser en va. David Fernández Oliver és membre de l'equip organitzador de la prova.
Sabem que en Josep Maria va ser atès des del primer moment per corredors, per sort, a més, corredors que per el seu tipus de professió doncs sabien el que feien i tenien experiència amb tècniques de reanimació i van poder activar ja tot això des del primer moment. Malauradament no ens en vam sortir i bueno, ja sabem tots el desenllaç.
Un cop es va conèixer la notícia, l'organització va decidir neutralitzar la modalitat llarga de la cursa, la marató, i es va cancel·lar l'entrega de premis. Gairebé 1.000 inscrits van participar a aquesta Llanera Trail, però tot va quedar en un segon pla per aquests fets.
I durant el cap de setmana hem tingut alguns dels principals esportistes de la ciutat competint fora de les nostres fronteres. En snowboard, Caral Castellet es penja una nova medalla als X Games d'Aspen.
Amb la plata obtinguda per la sabadellenca, aquest superpipe dels Estats Units ja són 4 podis en les 4 proves disputades enguany. La rider local només va ser superada per la japonesa Sena Tomita. Castellet va tornar a demostrar el seu bon estat de forma a 2 setmanes d'arrencar els Jocs de Pequín, on buscarà la medalla que li falta al seu palmarès. Tot i això, ha assegurat que no es posa cap mena de pressió. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Pequín, la competició i el format dels Jocs Olímpics és com les que hem estat fent. Aleshores, jo mai em poso la pressió a mi mateixa entrar en una competició, ni en els X Games, ni en cap de... sé que puc aconseguir la medalla i he d'aconseguir la medalla, però, òbviament, la ronda que estem treballant i el treball que hem estat fent és per poder-ho aconseguir, no? Aleshores, ja es veurà pas a pas.
Aquesta mateixa setmana ja posa rumb a la Xina per entrar a la bombolla dels Jocs d'hivern. La cerimònia d'inauguració serà el 4 de febrer i la competició del Halfpipe el 9 i 10 de febrer.
En natació, Marina García torna de Bèlgica amb 2 ors en el primer test internacional de la delegació espanyola.
A la Flanders Swimming Cup, la bracista del Club Natació Sabadell va ser primera tant en el 100 braça com en els 200. A punt va estar la barcelonina de completar el triplet, però en els 50 es va haver de conformar amb el quart lloc. Aquests mèrits van elevar García al primer lloc del rànquing del campionat per punts fina, empatada amb 2 nedadores més. Espanya, per cert, va liderar la classificació del medaller amb un total de 31 metalls. La prova belga ha servit per preparar-se de cara a les grans cites de l'any, com l'Open de Primavera de Màlaga.
En ciclisme, Raül Rota debuta amb el mallot del Manuela Fundación a la clàssica de la Comunitat Valenciana.
El sabadellenc Pro va ser un dels 25 ciclistes que no van acabar i la prova de 175 quilòmetres entre la Nucía i València. El guanyador va ser l'italià de Leo Locometa, Giovanni Lonardi.
I a l'europeu d'handbol d'Hongria i Eslovàquia, Aleix Gómez i en Tarrafeta jugaran demà amb la selecció espanyola a l'accés a les semifinals.
Ahir els hispanos van patir la primera derrota del campionat en caure davant Noruega per 23-27 malgrat els 5 gols d'Aleix Gómez. L'extrem sabadellenc reconeixia als micròfons de Teledeporte que el rival va mereixer el triomf.
La verdad que yo creo que han jugado muy bien ellos, pero bueno, nosotros el ADN que tenemos es no dar nada por perdido. Hemos luchado hasta el final, hoy no han podido ser, las cosas no nos han salido muy bien, pero bueno, seguiremos trabajando, que aún queda mucho campeonato.
En tot cas, Espanya depèn de si mateixa. Derrotar Polònia significarà estar la lluita per les medalles. El decisiu duel tindrà lloc demà a 3:45 de la tarda, tant amb Aleix Gómez com Ian Tarrafeta amb l'equip. El central sabadellenc, recordem, ja va poder reincorporar-se ahir, un cop deixada enrere la Covid.
No deixem l'handbol. Aquí a casa, la Primera Nacional, l'Oar Gràcia masculí manté el somni d'entrar a les fases d'ascens. Els graciencs van reprendre la competició guanyant per 33-37 a la pista del Sant Esteve Sarrovires.
Un duel que els de Cesc Borrell guanyaven de nou al descans, però van tenir un final més ajustat fins a aquest triomf de 4. Quim Baillo, autor de 7 gols, explica que era clau començar pitjant l'accelerador.
Per nosaltres també és important agafar una lectura correcta del que ha passat. És el nostre tipus de joc, és imprescindible tenir ritme, és imprescindible tenir ritme de competició, i això ho hem notat molt quan s'han agafat dinàmiques positives. Per tant, avui, de la manera com tu deies que hem entrat amb tot i hem dominat a partir del principi, era molt important.
L'equip verd i blanc és tercer a 2 punts del Granollers B, el segon, l'equip que marca fases, però amb un partit menys. El que ha de jugar dijous a 8:45 contra el Sant Cugat, l'equip que ve un punt per sota.
I a la divisió d'honor plata femenina, victòria també de l'Oar a Gavà per 20-29.
Les gracienques han escalat al 5è lloc amb 20 punts, empatades amb el 4 classificat i a 4 del 3er, però amb més partits jugats. L'entrenadora del Gràcia, Carol Carmona, posa en valor el resultat obtingut.
Jo el guió que tenia en ment abans de començar el partit era un partit molt difícil, on anem a jugar a una pista que la setmana passada va guanyar Sant Joan d'Espí, i per tant cada partit és un món.
Aquesta setmana un altre partit d'aquest tipus, ja que visita el carrer Bocatxo un La Roca, que està empatat a punts amb el Gavà.
Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 24 de juny, de gener, volíem dir. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.